Tots som súpers, tots som grans, ella també.
Visca!
Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la coministra d'Afers Humans, la periodista i escriptora Lolita Bosch.
Gurrubi, baby, gurrubi! Ai! Never know how much I love you.
Cada vegada que comença la secció amb la Lolita Bosch i sentim aquesta cançó, aquesta versió de la Lupe, del Fever, sempre penso, què deu voler dir gurrubi?
Gurrubi, jo...
Què interpretes?
El que interpreto... M'ho quedo per mi, digues.
Ah, sí? Gurrubi, perquè però... jo penso, bona tarda. No, gurrubi no és bona tarda.
Però gurrubi dona com bon rotllo. Sí? És com fresquibri, gurrubi. Sí. No?
Però no sé si és tipus...
Tipus balú. Gurrubi, no, baby.
Tipus inventat del tot, saps? Allò, candemor.
Candemor.
Que s'ho inventat del tot. O vol dir alguna cosa que l'ha traduït malament.
Veus el balú? Veus el balú?
Gurrubi, el balú del llibre de la selva.
Sí, te l'imagines quan fa aquell moviment que diu esto sí que és vida. Doncs
pues ens quedem amb això. Vinga, Gurrubi, pugeu. Gurrubi, Lolita Bosch, com estàs? Avui parlem d'uns personatges extraordinaris que normalment fins ara n'hem fet un de sol cada dia, avui en fem quants?
Dos,
que sí. Són dues germanes.
És que les ties són les ties.
Són les germanes Uriz.
Són les germanes Uriz.
Desconec del tot, eh?
Sí, es desconeixen del tot. És una cosa molt, molt curiosa, però es desconeixen del tot. Es desconeixen de tot, en primer lloc, ara ho dic seriosament, això, perquè són dones. Perquè sembla que la història de les dones vagi com a part, saps? El llibre aquest de la Natza Ferrer, de feminisme...
Sí, feminisme per a microones.
Per a microones, que és una meravella, que s'hauria de llegir, hauria de ser obligació a les escoles, diguéssim, que explica que quan es diu, bueno, i per què no ho fa una dona, això? Diu... Normalment la resposta que rebem és, bueno, si ho fa tan bé com un home, que ho faci. Uh-huh. Bueno, és que no tots els homes ho fan bé.
No.
Saps? Però nosaltres partim d'això, de que una dona sempre ha de demostrar més. Bueno, i com a dones ho sabem. Uh-huh. Una dona ha de demostrar més. Llavors, és estrany, és trist, diguéssim, que el cas de la Pepita i l'Elisa, que són aquestes dues germanes Uriz, que són navarreses de la Franja, en realitat, però navarreses, no es conegui pel fet de que siguin dones, perquè si no les coneixerien perfectament. No?
I si haguessin de fer un titular... Què havien fet les germanes Uriz per ser destacades?
L'escola laica.
Escola laica.
Entre dos dictadures, es diu aviat. Es van inventar l'escola laica. Van canviar totalment, bueno, l'escola laica, i es van inventar el Dia Internacional del Nen. Els drets dels nens els van declarar les germanes Uriz. Ahir és anar, eh?
Tela.
Dit això, com dient...
Doncs potser sí que...
No m'esteu veient, però miro el Roger com dient... Tio...
A veure què diràs, ara. A veure què diràs.
Gurrubi, gurrubi.
Va, comencem. Expliquem la seva història. La història de les germanes Uriz.
Sí, són dues germanes que es deien Pepita i Elisa, que els noms són una mica com de les muñecas de famosa dirigent al portal. Però elles, en lloc del portal, van fer una mica de la cera... I es van inventar l'escola moderna a l'estat espanyol, que, clar, no són tan famoses com la gent que es va inventar l'escola moderna aquí a Catalunya, com la Rosa Sensat, per exemple. Els espanyols no els han fet tant cas perquè la dictadura va opacar més el que s'havia fet abans de la dictadura, també. Van lluitar contra el feixisme, la Segona Guerra Mundial, se'n van anar allà quan Franco va guanyar la guerra aquí, elles se'n van anar a Europa i van lluitar, van ser actives, combatents contra el feixisme. Van denunciar davant de les Nacions Unides les condicions en les que vivien les dones en les presons del Franco, que és com un plus, diguéssim. És trist que encara això vagi així, però no és com viuen els presos de Franco, és com viuen els presos, a més, si són dones, diguéssim.
Sí,
sempre
no.
És pitjor, sempre és doble. Sí.
Els documentals que s'han fet, per exemple, a TV3 sobre aquest tema,
sí,
posen la pell de gallina.
La gallina. Jo m'he llegit ara aquest llibre d'ara, que és els orfes del franquisme, i és una cosa...
És al·lucinant.
Bueno, i a part, van promoure el Dia Mundial del Nen.
Uh-huh.
És una cosa que van promoure elles i que fins avui celebrem sense haver-los donat les gràcies. No va ser fins als anys 90, després de que morís... Primer va morir la Pepita i després va morir l'Elisa. I aleshores... Sí. Se'n van anar, clar, van acabar, eren molt conseqüents, hi ha un límit amb el que comparteixo, però m'agrada la gent conseqüent, pensi que pensi. Van acabar vivint a Berlín Oriental, perquè les anaven com cercant a Europa, se'n van haver d'anar aquí, van lluitar la resistència contra la Segona Guerra Mundial, se'n van haver d'anar i se'n van anar a viure en un país comunista. I fins que, 3 dècades després de que morís la segona de les germanes Uriz a Berlín Oriental, un poble de Navarra, els hi va fer, que es diu Valldeguas, que seria una mica franja encara, eh? Els hi van fer una plaça per donar-los les gràcies pel que havien fet i els hi van posar el seu nom a l'escola pública del poble. I quan els hi van fer la plaça, el que van destacar és que havien defensat els drets de la dona i de la infància davant de les Nacions Unides, sent dues dones republicanes de l'estat espanyol, van lluitar amb la resistència francesa a París durant la Segona Guerra Mundial i es van enfrontar amb l'Església entre Primo de Rivera i la Guerra Civil per defensar una educació igualitària per les dones. O sigui, no és que fossin feministes, és que tenien molt sentit comú, diguéssim. No, perquè sempre, a mi és una cosa que sempre em molesta, quan es defensa el dret de les dones, deu ser feminista, no, deu ser ciutadana, no? Deu ser... I elles ho defensaven així, no deien volem més drets per les dones, deia volem igualtat.
Que és sí, del tot. No tinc res a dir, Lolita, quan dius aquestes
coses... Ja, perquè et miro amb aquesta cara, no?
Però... No, perquè estic tan d'acord que no puc dir
però, una altra cosa. Per exemple, jo vaig a les manis del 8 de març i en un 10% són tios. Jo penso, per què? Però per què es considera un problema nostre? No ho puc entendre. I això, que han hagut de passar moltes... Jo soc filla d'una feminista i han hagut de passar moltes lluites feministes, és una cosa que elles ja sabien. Elles, durant la dictadura de Primo de Rivera, ja en tenien perfecte.
Doncs remaven molt contracorrent, eh?
Molt, contra molt, corrent, eh? Molt, molt. Aleshores, eren mestres.
Sí.
I són les precursores de l'escola moderna a Espanya, que després aquí es va fer més coneguda, diguéssim, perquè també es van publicar més coses i tal. Van introduir mètodes molt avançats, com el de la Maria Montessori, Celestine Freinet, el Delcroix o el Piaget, abans de que això es convertís en una cosa preuada, diguéssim. Avui jo, si hi hagués una escola del Freinet, segurament hi apuntaria la meva filla, però ja, ara ja tornem a estar en aquell punt que ja no hi són. Van democratitzar les aules, van treure les tarimes.
Molt bé.
Es van oposar als càstigs, perquè fins aquell temps, i després van tornar, els càstigs corporals estaven permesos a les escoles. Van promoure l'associació de pares i mares, no només de mares, de pares i mares. Són les precursores de l'AMPA, que algunes han derivat en una cosa molt conservadora, però d'altres han aconseguit canviar moltes escoles. Van treure els manuals i van dir que la gent havia d'agafar punts, que els mestres havien d'explicar i que la gent agafés punts de com ho entenien elles. I van introduir una cosa que molts estudiants ho troben molt avorrit, però que jo crec que és bàsic, que és el comentari de text. És molt avorrit com jo l'estudiava de petita. Però elles el que deien és aquest text l'heu de relacionar amb el que estem vivint avui. I això va ser una manera de llegir absolutament nova que es van inventar les dues.
Jo estic pensant, devien ser les apastades del moment, els hi devien dir de tot, la família, els amics, l'Església, evidentment, perquè tot això
molt.
No els hi devia fer cap mena de gràcia. Els governs, no sé si els hi devien donar suport.
Sí, les van desterrar, els van fer de tot. De totes maneres, com que quan aconseguien que una escola funcionés així, l'escola funcionava millor, les famílies al final els hi acabaven agraint. Havien de fer una mica de transició, però els hi acabaven agraint. Les escoles del seu poble van funcionar molt millor. La Pepita, que en veritat es deia Josefa, però tothom li deia Pepita, va obrir una residència laica perquè a Lleida va obrir la primera residència laica perquè les joves no s'haguessin d'allotjar a convents quan ja havien guanyat el dret d'estudiar. I va dirigir l'escola normal del Magisteri de Lleida. Però això no els va agradar molt als bisbes.
Què dius ara?
No, això de que les nenes curiós sortissin del convent, ja, visquessin soles...
Pensava que sí, eh? No, estava pensant per dintre. Sí, això els agradarà molt.
Jo, sí.
M'ha sorpresa.
Vas poc a les manis feministes, ja t'ho deia al principi. Bueno, perquè va dir, no, és que les noies no tenen per què viure amb monges pel fet de ser dones. No són o beates o casades. Poden tenir una vida lliure. Que això ara sembla molt poca cosa, però era molt, molt, molt revolucionari.
Sí, sí.
I aleshores van obrir aquesta residència laica i van modernitzar la biblioteca de l'escola perquè hi hagués una sala de lectura i de gestió de préstec, que tampoc n'hi havia. Tu havies d'anar allà i llegir. Els llibres eren dels capellans. Tot era dels capellans i les lleis eren dels capellans. I elles van dir que no. Llavors, clar, el bisbe Josep Miralles, que es va dir, la va denunciar.
Jo t'anava a preguntar, quan trigarà la Lolita a explicar-me que aquestes dones les fan fora? Perquè
fan
tot
fora,
això sí. No pot ser, com si diguéssim. Ara em poso amb la pell d'ells, eh?
Arriben amb una Lleida molt marcada pel bisbat, diguéssim, i fan tot això. Obren el préstec bibliotecari, treuen a les dones dels convents, tal, obren residències laiques...
M'estan desmuntant el xiringuito.
Estan desmuntant el xiringuito, exacte. I aleshores la van la van desterrar a 100 quilòmetres de Lleida. No la van deixar tornar-se a acostar mai més a Lleida, que és una cosa molt bèstia, per haver recomanat que les seves alumnes llegissin un llibre de la Margarita Nelken, que és una que estava prohibida aquí. La denúncia, que va derivar en un expedient judicial, es va convertir finalment en una qüestió d'estat, i a les hemeroteques hi ha moltíssima informació de les germanes Uriz, i hi havia gent com Ramón y Cajal que van signar un manifest, imagina't que precursores de coses, per donar suport a Pepita. Però tot i així, el mateix president de les Corts la va defensar, va paralitzar el procés i va provocar la dimissió del ministre d'Educació. Perquè era una dona molt justa, s'entenia com una dona molt justa. Tot i així, va arribar la dictadura del Primer Rivera, immediatament va recuperar l'expedient i va ser expulsada a 100 quilòmetres de la seva ciutat i la van obligar
a no exercir.
Li van impedir tenir cap mena de feina ni cap sou durant un any.
Però què m'estàs dient?
Què m'estàs contant? Sí, o sigui, a la Maria Moliner li va fer el mateix després, al franquisme. Li van dir, no, vostè no pot escriure, se l'ha d'anar a viure...
O sigui, bàsicament l'estan
arreglant... Silenciant.
Silenciant i gairebé matant, indirectament, perquè si no pots tenir ni sou ni
exacte,
recursos...
Però llavors la gent a la que ella havia ajudat, entre la qual hi havia moltes dones, però també molts homes que van trobar que era una educació millor, la van ajudar a mantenir-se durant aquest any. Doncs la van treure a 100 quilòmetres de la ciutat de Lleida, i la van deixar sense feina, sense dret a feina i sense sou durant un any.
Al·lucinant.
Van fer una col·lecta, els seus companys van fer una col·lecta i li van pagar un salari que durant un temps va malviure, diguéssim.
Insectament! Comerant! Mar! Insectament!
No, segueix, perquè això ara és al·lucinant. O sigui, la tenim a Lleida, a 100 quilòmetres de Lleida...
És al·lucinant, però és al·lucinant pensar que això avui ho estan fent dones a l'Iran. Saps què et vull dir? Sí. És al·lucinant, és que això segueix... L'altre dia jo llegia un resum que era molt bo, que és el que tenen més por els extremistes islàmics és una dona, una nena amb un llibre. Això és el que els fa de veritat por, dius. Perdó. Però va passar... Europa les va veure. Europa sí que els hi prestava més atenció.
Sí.
I van anar a París, van anar a Bèlgica, van donar conferències...
Sí, van marxar d'aquí.
Europa les va becar. Bueno, anaven i venien,
sí,
fins que van lluitar a la resistència de la Guerra Civil. Es van afiliar, òbviament, al Partit Comunista, perquè et dic que era una gent conseqüent. I la Lisa es va casar amb el secretari general de la UGT, que es deia Antonio Cessé, que el van matar el dia que anava a prendre a possessió del seu càrrec com a ministre. Llavors, la Lisa vídua i la Pepita, després d'impulsar l'Associació de Dones Antifeixistes Espanyoles, van haver de marxar del país. I llavors, tot i així, van aconseguir que les víctimes més dèbils de la guerra, els nens, diguéssim, els van ajudar a fugir molts nens. Hi havia centres que acollien nens. Jo després a Mèxic he conegut algunes de les persones que van treballar per amb elles, diguéssim, o per les causes que elles havien obert. Hi havia llocs, per exemple a Madrid hi havia forces, que cuidaven els nens d'aquesta mena de contaminació franquista horrorosa quan estava arribant a Madrid, que va resistir fins al final. És una ciutat molt valenta amb això. Després els van ajudar a treure dones. Moltes dones van ajudar aquests nens a que sortissin. I jo he conegut a Mèxic a dones que eren mestres que, seguint a les germanes Uriz, van fer això per protegir els nens.
I també van ajudar adults o no?
I van ajudar, van arribar a donar 100.000 àpats al dia a aquests nens, i van ajudar a famílies, colònies pedagògiques i tal. Però bàsicament van aconseguir aquests menjadors comunitaris on els nens estiguessin comprotegits de la guerra, fins a 100.000 àpats al dia. És molt bèstia.
Una barbaritat, sí, sí.
I la Pepita, a la República, va ser directora general d'evacuació i refugiats, que és un càrrec que va nomenar el govern de la República. També van ajudar a sortir a molts professors, dels quals jo també he conegut molts a Mèxic, van ajudar a sortir professors cap a l'exili, perquè elles, com qualsevol persona amb dos dits de seny, creia que... Fa molt poc, i me'n recordo un polític dels Estats Units, que no era el Donald Trump, que va dir que... Però era republicà.
No, has dit polític, Donald Trump.
Exacte.
No compta.
Exacte. Que va dir, bueno, què voleu que faci? La panacea no existeix. I un altre li va contestar, sí que existeix, es diu educació. Això és una cosa que les germanes Uriz ho tenien claríssim. Llavors, tothom que es vinculés amb aquesta associació o en protegir els nens per tal de que poguessin seguir estudiant i tinguessin una vida diferent en aquella guerra i la postdictadura del Primo Rivera i tal, elles els van ajudar. Llavors van ajudar a sortir professors, professores, nens i nenes del país, no només de les ciutats cercades. Elles estaven a Burgos, i Burgos, al febrer del 39, els militars van proclamar la victòria i elles van abandonar el país i no en van tornar mai més.
Abans has dit que havien estat en una guerra? No, en dues. És a dir, elles van creuar la frontera dels Pirineus i van tornar a viure, suposo, d'una manera intensa, una altra guerra.
Van creuar a peu la frontera dels Pirineus i és curiós perquè a la memòria de la Segona Guerra Mundial hi ha molts noms de mestres que es van involucrar i primer van salvar els seus alumnes abans d'entregar-se a ells. O sigui, quan els van anar a buscar van aconseguir treure nens de llocs, de barracons, van aconseguir amagar els dibuixos. Però les germanes, la història de les germanes Urís no està enlloc, tot i que elles van anar allà, van treballar per la resistència espanyola a París, van ajudar els fills dels refugiats i van formar part d'un nucli que és molt conegut com a resistència catalana, sobretot, que duien els germans Miret. El 42, el Josep Miret va ser assassinat al camp de concentració de Mauthausen, però la Lisa i la Pepita es van escapar. Quan els van anar a buscar tots, elles van aconseguir fugir. Eren tremendes, eh?
Sí, sí, sí. I supervivents.
Supervivents, sí. Però perquè volien treballar, diguéssim. O sigui, volien fer coses. Uh-huh. Després de... Com una mica m'ha sortit fer coses, una mica el Rajoy, però tampoc polítics, havíem dit, no? Després d'uns anys de relativa tranquil·litat a París, el govern francès va expulsar els militants comunistes amb una operació que es va dir Operació Bolero l'any 50, i les germanes, als 51, els va arribar una carta que havien d'abandonar França.
Segona expulsió. Primer Espanya, després França.
Llavors, la guerra, el que els Estats Units es va inventar com a guerra freda en aquell moment, que és que va ser un negoci de milions i milions i milions d'euros en armament, li van dir, vosaltres sou ideològicament, no pertanyeu al nostre costat, us aneu d'anar a viure a on ha guanyat la vostra ideologia. Llavors van creuar el taló d'acer i es van instal·lar permanentment a Berlín. Primer va la Pepita va viure allà un temps i va morir allà, i la Elisa va continuar la seva activitat intel·lectual, tot i que més assossegada en els últims anys, però va seguir treballant, va aprendre alemany, eren tremendes, eren un referent, i va seguir treballant a la Federació Democràtica Internacional de Dones, on va arribar a ser la secretària general a Berlín Oriental, i va proposar que cada 1 de juny se celebrés a tot el món una jornada per la infància que s'equiparés al 8 de març, Dia de la Dona. Uh-huh. I després d'anys de treball i d'insistir, com veus, són unes ties...
Insistien bastant.
Sí, 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 sí. Les Nacions Unides van declarar a l'1 de juny, que és el dia que havia triat l'Urís, com a Dia Internacional del Nen, que encara avui se segueix celebrant en uns països del món.
Fantàstic, fortes, eh? Fantàstica la història de les germanes Uriz, la Pepita, la Josefa Uriz i la Elisa Uriz. Des d'aquí el nostre reconeixement.
I com a dona, el nostre agraïment. I bueno, sí, sí. Com a ciutadans, diguéssim, el nostre agraïment, perquè hi ha molts drets que tenim avui que els van aconseguir elles, que només tenen una plaça a Vall d'Eguas i una escola, diguéssim. Jo sempre dic que a la Diagonal li haurien de posar Lázaro Cárdenas, el Lluís de Sarrià, Hermanes Uriz... Ostres, es mereixen un reconeixement que la memòria històrica aquesta, que és la restitució de la memòria històrica, és traiem noms dels feixistes, vale? Però posem noms de la gent que va aconseguir els nostres drets.
Doncs les germanes Uriz, podríem engegar una campanya, també, aquí, des de l'Estat de Gràcia, sí?
Sí, sí,
de moment, clar. Aquest reconeixement aquí a la secció de la Lolita Bosch, les vides extraordinàries que ens presenta cada setmana, parlant-ne, jo crec que ja fem bastant, també, per donar a conèixer la seva història, sí, i la feinada que van fer.
Hi ha molts pocs llibres. Jo, si algun novel·lista ens està escoltant, sí, perquè jo, és una història que ja li tinc massa afecte, no crec que la pogués escriure. Algú hauria d'escriure la vida fascinant d'aquestes dones.
Va, m'hi poso jo?
Vinga, posa-t'hi tu. No tens res a fer.
Has dit escriptors,
sí,
no?
Escriptor,
ja trucarem algú altre. Mira, saps què? Farem una cosa molt bàsica, també. No només el reconeixement d'haver-ne parlat i d'entrar en profunditat en la seva història, sinó una cosa, apel·lar directament als sentiments més primaris i donar-los aquest aplaudiment! Com si fos un programa de tele! Molt rato!
Bravo, Pepita!
Bravo, Pepita!
Mucha Elisa, mucha Elisa!
Gràcies, Lolita.
Estat de Gràcia.